3, actualitzem la informació. Pendents als Oscars, la Societat de la Neu de Juan Antonio Bayona opta a 2 premis, el de millor pel·lícula internacional i maquillatge i perruqueria, i Robot Dreams, de Pablo Berger, podria guanyar el de pel·lícula d'animació. No són els favorits per guanyar, però per això tots dos equips, els equips de les pel·lícules, s'agafen aquesta nit com una nit de celebració dels èxits aconseguits. A RAC1, Juan Antonio Bayona i el protagonista de la pel·lícula, Enzo Brogincic, han avançat què els agradaria fer si aconsegueixen guanyar l'Oscar.
Y ahora sí que habrá que hacer una fiesta esta noche. Estamos casi 70, 80 personas de la película.
Impresionante.
Y vamos a celebrarlo volviendo al Valle de las Lágrimas. Hemos quedado en volver todos.
Hay que volver.
Y si ya nos podemos llevar el Oscar y hacernos una foto allá, eso
sí,
ya sería...
Claro, congelarlo ahí.
RAC1 farà un programa especial per seguir aquesta gala històrica dels Oscars a partir de les 11, la gala comença a la mitjanit, amb Xavi Mundó i Jordi Basté des de Los Angeles. I els centenars de pagesos mobilitzats al Camp de Tarragona fan una crida perquè el tall a l'AP7 a l'altura de Cambrils es mantingui fins demà. L'autopista porta tallada des de primera hora del matí, tot i que els agricultors també pretenien tallar a l'A7 i la N340, de moment no ho han aconseguit. En aquesta ocasió els pagesos protesten contra el Hard Rock. Precisament aquest projecte és el que està bloquejant les negociacions pels pressupostos entre el govern i els comuns. Avui Jéssica Albiach ha advertit que Pere Aragonès té 3 dies per rectificar i descartar d'una vegada per totes el Hard Rock.
3 dies. Estem a 3 dies que Catalunya decideixi entre passat o futur, entre lo vell i lo nou. Estem a 3 dies de deixar enrere la Catalunya del casino i avançar cap a la Catalunya de la transició justa, amb ciència, amb innovació, amb tecnologia. Estem a 3 dies de tindre uns bons pressupostos i abandonar el Hard Rock.
La líder dels comuns parla de 3 dies perquè dimecres és quan el Parlament vota les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos. I el Real Madrid rep aquesta tarda el Celta després de les victòries del Girona i el Barça.
Els dos equips catalans s'han situat provisionalment a 4 i 5 punts del Madrid. Cada 6:45 juga el Bernabéu contra el Celta en directe al Superesports. També avui a segona divisió l'Espanyol, tercer a la Lliga, visita al camp de l'Alcorcón a partir de les 9. En un diumenge amb partides a la Premier anglesa, que també viurem al Superesports, Liverpool-Manchester City amb el lideratge en joc a 4:45. A banda del futbol, avui es disputa la primera cursa de la temporada al Mundial de Motociclisme. De fet, és a punt d'arrencar la cursa de Moto3. La de MotoGP començarà a les 6, el dia que s'ha disputat la Marató de Barcelona, amb 20.000 inscrits, amb rècord de la prova en categoria masculina.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà començarem la setmana amb més tranquil·litat.
Sí, s'espera una millora clara els pròxims dies, pel que fa com a mínim a precipitacions, perquè els ruixats seran molt més puntuals. Aquesta tarda cap al Pirineu, Prepirineu de Lleida, amb una cota de neu de 1.200 metres. Si se n'escapen, a la resta seran molt més aïllats i no esperem les quantitats ni molt menys de les últimes hores. Demà a la tarda, algun xàfec tronada a comarques interiors de Girona i Barcelona, també una petita nevada a la cara nord del Pirineu, a la resta més estones de sol i atenció amb el vent, perquè reforça el mestral a les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també fins al Penedès, mentre que el conjunt del país serà una jornada molt més tranquil·la, però amb aquestes tronades a la tarda a les comarques gironines i amb un ambient més suau al migdia.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, els avanços informatius.
I a partir de les 4, els superesports.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ens deixem amb el reconcentrat. Bona tarda.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura, agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Oh, shut up, woman.
You better think.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Reconcentrat. Des d'ara i fins les 4 us acompanyarem i ho farem amb els millors moments de la setmana a RAC1. De fet, divendres celebràvem el 8M, Dia Internacional de la Dona, i per això hem volgut començar aquesta hora amb la veu del soul. Aretha Franklin va ser una de les primeres dones que va dominar el món musical en una època complicada, com ho va ser la dels anys 60. Think, pensa, crida el tema que es va convertir en himne feminista. I si bé comencem amb música, seguirem amb l'entrevista a Manel Esteller, al No ho sé, sobre la longevitat de Maria Branyes, la catalana de 117 anys i actualment la persona més vella del món. Continuarem amb la secció del Marc Bala, el Versió, en el que parla amb restaurants de Madrid i Barcelona sobre la possibilitat de limitar els seus horaris. Finalment, tancarem amb els Stay Homes, entrevistats per Jordi Basté.
Això és Reconcentrar, amb Noemí Polls.
Ara ho dèiem, Maria Branyes, que és la persona més gran del món, avui ha complert 117 anys, i això també ens ha fet pensar, Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Ens ha fet pensar també en altres dades sobre les persones més longeves del món.
Em centro en Catalunya, primer, que ara mateix hi ha 2.514 persones amb més de 100 anys, el 83,5% dones. M'ha sorprès que és bastant,
sí?
Bastant alta.
2.514 més grans de 100 anys, déu-n'hi-do.
Ella és la persona més gran del món des del gener del 2023, quan va morir la francesa Lucie Randon als 118 anys. Maria Branyes ocupa el 12è lloc de la història de les persones més longeves del món al llarg de la història, comptant vives i mortes. Ella ocupa la 12a posició. I no hi ha hagut mai cap catalana que hagi viscut més anys que ella. Tots són dones, hi ha 3 japoneses, 2 franceses, 2 americanes, una canadenca, una italiana i una jamaicana, en aquest top 10 de les persones més longeves del món de la història.
Déu-n'hi-do, doncs ara que ja la tenim situada, saludem al doctor Manel Esteller, ja ho sabeu, catedràtic en genètica a la UB i també la persona que està liderant aquesta investigació precisament sobre la genètica de Maria Branyes. Senyor Esteller, bona nit.
Hola, bona nit.
Moltíssimes gràcies per atendre's. Deixi'm que li pregunti si vostè l'ha pogut felicitar avui o no a la senyora Branyes.
He parlat amb la seva filla, intentant no molestar-la massa perquè ja té una edat una mica venerable.
Déu-n'hi-do, sí, no, una edat i unes quantes, es podria dir. Quan l'ha vist vostè per última vegada? Quan l'ha pogut veure?
Ara, és que ara ja fa un parell de mesos. La gent del laboratori l'ha vist més recentment, i és cert que ara ja ha estat molt bé fins ara, però ara ja comença ja a mostrar senyals de la vellesa extrema.
Què hi han trobat de moment, o quines proves se li estan fent per veure què és el que pot tenir genèticament aquesta persona que no tenen altres?
Primer agrair a la família l'ajuda per fer l'estudi i a la mateixa Maria, que ha estat molt generosa. Nosaltres hem estudiat mostres biològiques de la sang, de la boca, de l'orina, i hem estudiat tot el que hem pogut en elles. El genoma, els microbis que té, les proteïnes que té, el metabolisme, etc. Per veure si hi havia una pista, no? Una pista que ens expliqués aquesta supervivència tan elevada, no? I ara ja hem recollit tota la informació i el proper mes comencem a analitzar-la en detall, no? Perquè és moltíssims punts d'informació.
Per tant, entenc que no tenen encara cap conclusió, o sigui, alguna hipòtesi?
Hi ha diverses. Per exemple, ja sabem de que les seves cèl·lules se senten una mica més joves del que són. És a dir, se senten vol dir que tenen un aspecte més jove del que tocaria. Si ja té 117 anys, avui, doncs les seves cèl·lules tenen aproximadament 102, 103 anys, que ja és molt, no? Però encaixaria entre les 2.500 que he mencionat abans. Uh-huh. I per què hi ha hagut aquest decalatge d'anys? Això no ho sabem. Creiem que aquest decalatge d'anys ha pogut mantenir-se més joves les cèl·lules per molts motius, un per la seva genètica, pel que va heredar els seus pares, i un altre per el que ha fet o el que no ha fet. El que no ha fet són els hàbits tòxics, o sigui, sí. Fumar, beure, etc. I el que ha fet és tenir un exercici físic moderat, una alimentació bastant frugal i un cercle familiar i amistós, d'amics, important.
Per tant, la genètica no ho és tot, m'imagino. És imprescindible, no. Però no és determinant.
No, la genètica ho poso una mica sempre com les cartes, no? Si donen bones cartes pel pòquer però no saps jugar al pòquer, pots perdre, perquè no saps com fer-la servir, veritablement, no? Per tant, és molt important quan juguem les cartes que ens donen els pares, com juguem les cartes de la genètica i viceversa, perquè a vegades unes males cartes però amb una bona conducta que fas amb l'ambient, els seus hàbits, fa que visquis més temps i tinguis menys malalties.
I al llarg de la seva vida la Maria ha tingut una bona conducta, perquè clar, pensem que ha viscut èpoques també molt complicades, sí. Èpoques de guerra on l'alimentació tampoc no era com la que després hem pogut tenir-hi accés. No sé si és millor o pitjor, sí. Perquè l'alimentació ara a vegades també té alguns problemes, però vaja.
Exacte, aquí hi ha dues parts. Una és de que menjar excessivament s'associa a viure menys, globalment. I menjar una mica s'associa a més temps de vida, en general. Sabem que això passa amb ratolins, per exemple, i en humans comencen a haver pistes. I en persones se sap que persones que han tingut durant un període curt, han passat gana i han sobreviscut, aquestes persones tenen un cert avantatge. Un cert avantatge, no? Com si fossin supervivents. Els seleccionats, no? I ella va passar això, ja sigui durant la seva companyia a San Francisco o a la Guerra Civil Espanyola, a l'exili, etc.
Em deia abans, si no ho he entès malament, que també hi ha aquesta part de que els seus pares segurament li van traspassar uns gens bons. Això vol dir que ella també ha passat aquests gens positius als seus fills?
Sí, com mirem el seu arbre genealògic, no, que ens ha de fer, veiem que hi ha més persones de 90 anys de la que esperaries per estadística en aquest arbre. I quan mires les seves filles, per exemple, la filla de 90 anys i la filla de 80 anys, quan les mires, sembla que tinguin menys anys d'entrada, també. I també estem estudiant-les al detall a les filles, a veure si també part del que té ella ho arrosseguen les filles.
Quan creuen que tindran unes conclusions, no sé si preliminars o ja més definitives sobre aquest estudi?
En uns pocs mesos ja sortirà les conclusions definitives del mateix, perquè estem fent comparant tant a ella com a les filles també amb bases de dades de persones d'altres països que tenen edats similars, que tenen envelliment prematur, joves i vells, centenaris i persones de 90 anys, és a dir, posar les troballes nostres en el context de l'accessible del reste del món.
On situaria ara mateix el límit de l'edat? No veient els casos, o sí, veient els casos que hi ha hagut fins ara de persones més longeves, però també tenint en compte que l'esperança de vida ha anat augmentant, on situaria vostè el límit ara mateix?
Anem a dir que si la nostra àrea l'esperança de vida és al voltant dels 85 i més en dones que en homes, la literatura ens diu que ningú, quasi ningú, ha viscut més de 120 anys. Fins i tot la persona que ha viscut més anys, hi ha dubtes, no?, de que si tenia veritablement aquesta edat, si tenia aquesta edat o no, no? I això es creu que és degut a una cosa quasi física, que els cromosomes arriben a un punt que ja no donen més de si. És com una corda que s'ha estirat massa i ja no serveix, això, un cinturó que ja no t'aguantes pantalons, bàsicament. Si volem superar aquesta xifra del 120, 125, el que hem de fer és entrar i tocar coses. Tocar vol dir fer com una cirurgia molecular, és a dir, tallar un trosset de cromosoma, enganxar-lo a una altra banda, posar un gen aquí i treure un altre gen. I això encara èticament no s'ha fet en humans, però s'ha començat a fer en ratolins, per exemple.
Vostè creu que, per tant, sense aquesta modificació genètica artificial o externa, no és possible passar d'aquests 120 anys, o és molt complicat passar d'aquests 120 anys?
És complicat, és complicat passar d'aquests 120 i 25. Però el que és interessant és que a nosaltres, com a científics, a mi m'agrada dir que el que volem és afegir més vida als anys. Volem que més gent arribi als 100, però arribin bé. No que arribin als 120, però malament. Que arribin més gent al 100, però que arribin en bones condicions. Perquè el problema actual nostre és que hi ha gent que es fa gran i a partir dels 70-75 comença a tenir problemes de salut importants. I és el problema veritable.
Senyor,
en canvi, per un exemple, ella, la Maria, ha tingut una salut de ferro fins ara. No ha tingut cap malaltia greu.
No havia tingut res, cap problema,
Res, exacte, és un exemple.
És un cas que realment...
No és que estigui patint fins al final, no, al contrari, salut de ferro fins... Un dia es morirà i, veritablement, en aquell moment no sabrem per què.
Un cas realment excepcional, el de la Maria Branya. Senyor Esteller, doctor Esteller, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Això és Reconcentrat.
Bueno, anem a saludar el Bala com es mereix. Marc Bala, bona tarda. Un moment ens deia Cayetana de Alba...
Què ens deia, Cayetana de Alba?
Bueno, un moment que ens deia...
Què intentava dir-nos?
Que el cel tanquen a les 11, els locals a les 11, i avui ha estat un de les qüestions que s'han posat sobre la taula a partir del que ha demanat Yolanda Díaz, parlant de que, sobretot, els locals de restauració haurien de tancar abans del que ho fan.
Ayuso ha sigut la primera que hi ha la resposta.
Què ha dit Isabel Díaz Ayuso?
Per X, li ha dit així, literalment, llegeixo. es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y si eso también da empleo.
Totalmente.
Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa.
Ara, bravo, Ayuso, molt bé. Sí, senyora. Les puntos sobre les sies.
Ara, tot aquest merder ens fa plantejar la següent pregunta. A quina hora haurien de tancar els bars i restaurants?
Anem al comunisme, com a Cuba. Sí, el alquiler regulado, que tancar a l'hora que d'allò, els menjadors que només serveixin arròs i pollastre, que això és el país que volem.
Doncs crec que Isabel Díaz Ayuso i vostè, senyor Requesens, i la Nunu, amb l'enquesta que hem posat sobre la taula, amb més de 500 vots, des d'ahir agrair tots els que heu participat en aquesta votació, doncs no us donen la raó perquè
t'escolta gent de la Colau.
No, perquè hem fet la pregunta i atenció a la al resultat de l'enquesta.
A quina hora haurien de tancar la cuina als restaurants? A les 11, a les 12, a la 1 o a les 2 de la matinada? Ens trobem que a la 1 de la matinada un 6,7%, a les 2 10,5, a les 12 28,3 i a les 11 un 54,5.
Perquè la gent està tan...
Un
54, o sigui, més de la
meitat. La gran majoria està per tancar la cuina
a les 11,
a les 11 de la nit.
Però en quina hora aneu
sopar? Per tancar la cuina a les 11 de la nit.
Jo
hi ha molts dies que he anat a sopar tard perquè... perquè surto tard de fer esport i aleshores te'n vas a sopar i aviat no podrem ni sopar.
Hi ha una hora,
de les 11 de la nit.
Hi ha una hora molt dolenta que ja veus que la cuina ja no t'entenen, ni més si sou, sou un grupet. Però mira,
allò típic de ràpid, demaneu ràpid que tanca la cuina.
El reportatge d'investigació d'avui a peu de telèfon va sobre això. Hem contraposat els restaurants de Madrid i els de Barcelona.
Per tant,
avui Marc Bala i el seu equip d'investigació destapa una nova bomba informativa. Com cada tarda, més exclusives aquí, al Versió RAC1.
Per tant, el desafiament és entre Madrid i Barcelona. Qui tanca més tard?
Qui tanca més tard? Doncs mira, podem començar per Madrid. I es nota una cosa així, ho diu l'Ayuso.
El titular.
Libertad.
I tant.
Allà hi ha llibertat.
I tant.
També d'horaris, també d'horaris.
Hola.
Era per saber a què hora cerrais cocina, los fines de semana.
El fin de semana cerramos a la 1:15 la cocina.
Ah, perfecto. O sea que hasta la 1:15 podemos venir tranquilamente.
Sí, hasta la 1:15 está abierta la cocina, sí.
Vale. Y después, si queremos hacer sobremesa y eso que la cosa se anima, ¿a qué hora nos echaríais?
A las 3.
A las 3.
Ostras. Hasta las 3 podrían estar.
¿Veus? Las 3 es buena hora, ¿no?
Sí, es muy buena hora.
Bueno,
es un restaurante.
Ahora hablo por nosotros, pero claro, a lo mejor por los trabajadores no es tan buen horario.
No te preocupes, que estamos acostumbrados. Estaba hablando con una trabajadora, así que no se preocupe.
Que no os perjudique eso, ¿eh? Que entonces no...
No se preocupe por eso, porque estamos acostumbrados 2:30, 3, el fin de semana siempre nos vamos a esta hora.
Perfecto. Pues muy, muy amable, la verdad, gracias.
A usted.
Venga, hasta pronto.
Perdona,
no escoltes. Escolta, estic per anar a jugar tenis els dijous a Madrid,
anar
a sopar a Madrid, que almenys em deixaran sopar fins a 1:15 i després fer allò la copa fins a les 3 de la matinada.
Això
aquí és impossible.
Sí, sí. Això és progrés.
Això és, clar, i per això tothom se'n va a Madrid. Agafa l'AVE, se'n va a Madrid.
Una ciutat oberta, neta.
Això és de persones trastorjades mentals. Perquè has de sopar a la 1.
Bueno, perquè si acabes estant un dia d'alguna cosa, has anat al teatre, per exemple. Això també passa, o amb els teatres?
Sí, sopantes.
Bueno, sopantes. Però
el teatre fan d'hora, fan més d'hora al teatre.
Sí, no, també, aviat farem.
Has de berenar fort.
Ja te'l farem a l'horari infantil.
Amb l'excusa aquesta de l'horari europeu.
Farem al matí, teatre al matí a les 12, amb horari infantil.
Oh, no us agrada res.
Va, contraposem-ho ara amb Barcelona.
Hem de conciliar.
A Madrid també el fan.
Sí, és igual, el teatre a les 7, ningú ha reflexionat que el teatre a les 7 també és un problema, anar al teatre a les 7. Però bé, és igual, endavant.
A veure si tenim la mateixa sort a Barcelona.
No es pot fer res.
A les 7 ni brenes, ni sopes, ni
sopes d'estar
sortint de la feina, no arribes al teatre.
Però el teatre...
Jo crec que la gent del teatre hauria hauria de reflexionar però sobre els horaris.
Si comença a les 7, a les 9 ets
fora. A les 7, els que treballem a la tarda no hi arribem a les 7. Això és evident,
i a les 8 també fan teatre.
Aquí a Barcelona, si vols anar al teatre, has de sortir, si comença l'obra a les 7, com per exemple el Lliure o el Teatre Nacional, a les 7, hi ha molta gent que no hi arriba perquè acaba de sortir a les 6, i a les 6 molta gent no acaba la feina, i de 6 a 7 te la passes transitat per Barcelona per arribar al teatre.
Però és que s'hauria d'acabar
a les 8. A les 5.
A tu t'agrada la Judit Martín, que ho fa allò a les 10, un quart d'11.
Doncs és una hora. Vale, ja has sopat, ja has sopat i vas a veure la Judit Martín.
Però a Madrid sopes després, eh? Vas a veure teatre, acaba a la 1 i te'n vas a sopar després.
Surt a les 12 de quan surts del teatre o a les 11 ja veuràs.
Però és que no és l'hora de sopar.
De gom a gom.
No, és que ja ho diu la Lluça, som els diferents.
No és bo sopar a aquesta hora.
Però poden deixar de posar-se en la vida dels altres?
Però en quina hora...
Té raó, senyor Regas.
Home, si et dic una altra cosa...
A veure, jo aquí he de sopar a l'hora que vostè em diu. No,
sopar a l'hora... Per fi vens a la meva. I et dic una altra cosa.
I vaig a dir una cosa, eh? A veure si al final haurem de...
Aviam si van a dir el mateix.
A veure si al final haurem de votar la Lluça.
Si al final et tornaràs com el senyor Requesens.
Sí.
Perdona.
No, aquell no té pisos.
Jo sóc liberal.
Va, acabem de sentir que a Madrid ens poden tenir entaulats fins les 3. Anem a provar sort per demanar taula per un grup a Barcelona.
Bona tarda, Dín.
Hola, bona tarda. Miri, volia fer una consulta. A quina hora tanquen els vespres?
Cap allà a les 11 o 11 i quart.
Perquè si vinguéssim cap a les 11, un grup, què tal hi aniria?
Massa tard, un grup massa tard.
És tard, no?
Sí, per un grup sí, el detall no, però per un grup sí.
Més
que res, per respectar els horaris dels treballadors, no per una altra cosa, eh?
No, totalment comprensible, només faltaria.
A les 10 i poc sí, però a les 11 saps què passa? Que si entre que venir o s'assenten, agafaria sortir els cuiners fora de la seva hora. A les 11 és massa tard.
Val, cap problema.
Perquè... Està greu, però és que no, és el que hi ha, no puc fer res.
Val, doncs els ho comento.
Gràcies, adeu.
Una abraçada, adeu.
Igualment, gràcies.
Bueno, és que agafes el camarer...
A què?
No, digues que estàs parlant tu primer, que t'he interromput, et demano disculpes.
No, disculpa't, parla. No,
primera vegada que té un gest d'educació.
Sí, és estrany.
Tota la vida.
Sí, és molt educat, És molt educat, el senyor Requesens, és molt educat. Això és Europa i allò no sé el que és.
Le voy a decir...
Hombre, Alaska, què tal? Buenas tardes. La capital d'Espanya.
Sí, buenas tardes, desde Madrid, pero es que no sé si es Europa, yo no sé qué es, pero lo que sí que está claro es que ya no queda libertad, no queda creatividad, claro. No queda nada. ¿Y sabe usted cuando estaba todo eso, cuando había de creatividad, libertad y todo eso? En la movida madrileña. Eso sí que era una explosión de colores, sonidos. Claro, había sexo, pelos cardados, de todo era pura libertad. Y no la movida de los 80, No, la de los 70. Claro, es que antes se vivía muchísimo mejor. Aquí era maravilloso.
Con Franco se vivía mejor. Usted políticamente, cuando me sonreía mejor, ¿eh, Alaska?
No me posiciono políticamente, no me ponga usted en este saco. Yo no quiero decir eso, porque yo ante todo antepongo la libertad y la creatividad. Me da igual quién esté el gobierno. Y es una realidad de que en los 70, pues España era una explosión creativa. Y Barcelona también, que podías ir a cualquier drugstore. Fibra óptica, el karma, el Satanás a cualquier hora.
Y te voy a decir una cosa que no se ha dicho nunca. Barcelona era mucho más canalla.
Ahí está, es que había Ocaña, había tantos artistas de la noche. Que era una cosa maravillosa.
Bueno, és que us vaig a dir una cosa.
I en el Molinó via Johnson.
I amb això ho està apuntant amb els seus articles Joaquín Luna. Barcelona està a punt de ser un monestir, eh? El monestir de Barcelona, eh?
Això és Europa.
Tot el que és la ciutat de Barcelona és el monestir de Barcelona.
Però tu vés a Brussel·les, que hi vam anar aquell dia.
Això que a les 12 et facin fora ja dels restaurants perquè han de tancar. A Madrid no passa.
Què se'ns ha perdut a Catalunya? Que no tenim aigua, no tenim restaurants, no tenim on sopar, no tenim ocio nocturno i paguem més impostos que Madrid, que se'ns ha perdut aquí.
També és veritat que només hem sentit dues trucades.
Això també és veritat.
No fan estiu, anem a seguir la investigació. A pèl de telèfon, va. Madrid, pregunta per l'horari, va.
Buenos días, que le ayudo.
Hola, buenos días, jefe. Quería hacer una consulta porque queremos reservar para un grupo fin de semana y era para saber a qué hora cerráis cocina.
Por la noche se cierra a las 12.
A las 12, vale. ¿Y hasta qué hora podríamos hacer un poquillo sobremesa y eso?
Sí, hasta que termine. Sí, hasta que se termine.
O sea que no hay horario.
No, aquí por lo menos se le da un margen, sí. No hay problema. Además, si hay mucha gente, pues no, se puede seguir.
¿Las 3, más o menos?
Debe si está lleno el local, pues sí, si no, no tanto también, claro, eso ya depende ya.
Justamente me han dicho, pregúntalo, porque justo ha habido las declaraciones de Yolanda Díaz, no sé si está al día, que ha dicho que no puede ser que cierren tan tarde, he dicho, ostras, a ver si ahora va a cambiar la ley y no podremos ir.
Eso todavía no está en vigor. Vale, pues lo vamos hablando, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Gracias.
¿Qué pasa? Jo crec que
hi havia
masses preguntes.
Sí. Ja hi havia una altra persona controlant allà. Sí,
eh? Todavía no està en vigor. Venga, cuenta. Sí,
t'acuntes ja. L'altra persona,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Devia ser l'amo que estava controlant. Jo aquest restaurant on has trucat, jo he estat sopant a un quart de dues, eh? Jo només dic això.
O sigui, jo crec, que és aquell que vam anar?
Jo crec que legalment hem de dir a les 12.
Però si vam sortir a les 3 i pico, a les 4.
No, a quina hora vam començar a sopar? A un quart de dues.
O més tard, o dos.
Més tard. I vam sortir a dos quarts de tres i de fotre'ns un xuletón.
Patates.
Unes truites de patates estel·lars.
I patates fregides.
Patates fregides.
Però apelades, eh?
I després apelades. Pimientos del piquillo.
Sí. Sí,
que imagina tu aquell sopar. I vam començar a sopar cap a quart de dues.
Quart de dues.
Ella ha dit clarament que la cuina tancava a les 12, però que l'horari era flexible.
Sí, per això et dic que...
Ho va pagar el Basté.
Sí, sí. Sobre la marxa aniríem fent.
Sí, vinga, perquè va. En aquesta casa els directius de la casa, la targeta de crèdit se'ls enganxa a la cartera.
Hi havia el director, però va pagar el Basté.
Sí, que en aquella època l'Eduard Pujol, que també, quan havia d'agafar la cartera, era manco. No tenia mà.
No la trobava.
No la trobava mai i sempre era dels...
Hòstia.
I bueno,
em sembla que va marxar. Va marxar abans el director i va dir, bueno, ja...
Sort del Basté, que va treure la cartera.
Va, contraposem-ho ara en Barcelona, aviam com anem d'horaris, si tenen la mateixa actitud.
Bon dia.
Bones, a quina hora tanquen cuina per sopar?
Nosaltres tanquem a les 4.
A les 4 de la matinada?
A les 4 de la tarda.
Ah, ja m'estranyava. Val, o sigui, no obriu per la nit?
Sí, per la nit a les 11 i mitja.
Ah, val. I el restaurant? Ho dic per no haver de...
A les 12.
Bueno, molt bé. Que soparíem amb mitjoreta.
A les 11 i mitja és molt, molt just per a dinar.
Sí, vol dir que és molt tard.
Serà per sopar.
A veure, aquí els grups solen reservar a les 9 o a les 8 i mitja.
Val.
I solen quedar-se fins a les 11...
11 i mitja. Vale, que podríem estar-hi allò bé fins a 11 i mitja.
Sí.
I després cadascú a casa seva.
És clar.
Home, ja, també és normal que treballeu tot el dia, clar.
Ja no per nosaltres, sinó pels veïns.
Ah, pels veïns.
Exacte. També nosaltres el dia següent hem d'arribar.
Clar,
i nosaltres no visquem aquí.
Molt amable, moltes gràcies.
Igualment.
Que vagi bé.
Adéu.
Vale, un parell de cosetes. En Flanagan diu que dels temps que anava a IFEMA per feina, quan podien exposar, diu, a Madrid, era una disbauxa. Evidentment, acabava amb el Joy Slava i un dia més hi lliga amb una famosa, amb la filla de Joaquim Prat. Bueno, ens ha donat una informació. Doncs, que... L'Antonio... Digues.
Jo se dava una sala mítica.
I tant, i tant.
Maravillosa.
Maravillosa.
Ah, vale, és que faltava dir.
L'Antonio diu, senyor Marcelí, que vostè vol horaris de tarda, diguéssim, però que si se'n va a França trobarà una mica exagerat que els restaurants tanquin a les 7 de la tarda.
Això és el que voleu.
La Susana Armengol...
L'horari Europa.
Escolti.
Europa, d'allò, i ser com les gallines.
No, però...
Vesten allà a la campinya.
A sopar a les 8 a les 9 és l'hora que sopàvem tota la vida.
La Susana Armengol, per cert, recorda que a Times Square, sabeu en quina hora tanquen la cuina?
Sí, ja.
Times Square, no estem parlant d'un barri amagat, d'un carreró, Nova York.
A Londres.
York. Ai, no a Londres, perdona. No, Times Square,
no,
Nova York.
No, disculpeu.
Nova York.
És en Piccadilly Circus.
Sí, és Piccadilly. En quina hora creieu que tanquen els restaurants a la plaça, diguéssim, més neuràlgica de Nova York?
Els americans és una història d'hora. Aquells no vull saber res, els americans.
I Nova York és una cosa i Amèrica es veu que és una altra, eh? No té res a veure una cosa amb l'altra, eh?
Total, a les 10 de la nit, senyor Marcelí.
A les 10?
Estava fent ja un sermó pensant que diria el contrari.
Sí, exacte. Ja està aquí, fotent un
espit.
Perquè els americans sopen a les 6 de la tarda.
Sí. Que és
no, els americans mengen tot el dia. Són com les gallines. A tota hora mengen. Tu vas a Nova York, de bon matí fins al vespre, fins a la nit, tot el dia.
Aletes,
a tota hora estan menjant.
Aletes, barbacoa...
No tenen horari.
Però que els hi donen pinso.
No, vull dir que mengen. Sí, permanent mengen, ara aletes.
Pancakes de la vida d'una taula.
Ara no sé què. Tot el dia estan bum, pim, pam, pum, bocadillo.
I unes porcions molt, molt minces.
Molt. Sense sucre. Tot sense sucre i sense greix.
Hi ha una persona que fa un comentari que crec que si no és cert tu li has de contestar, que és el Jordi Arnabat. Diu, el Bala a Madrid pregunta pel cap de setmana i a Barcelona no?
No, jo...
Ui,
jo...
ui, ui.
És veritat que la primera trucada la primera tu has dit cap de setmana. Pues, això és veritat. Ui, que jo també
aquest treball de camp avalat per Glòria Serra,
fuera,
potser...
Fuera!
Potser et retirarà... Potser et retirarà l'aval, eh?
Avalat.
Ei, mira, ara veureu el contrast que hi ha entre aquest noi que m'estava agafant el telèfon a Barcelona,
sí, que, i l'enviat... que sembla que hagis trucat a les 5 del matí o que li hagi sentat malament la seva estada al club privat del barri. Deuria ser
quarts de dues del migdia. Doncs mira aquest ambient a Madrid, que és un palet diferent.
En busca del tiempo, dígame.
Hola, buenas.
Buenas.
Te iba a preguntar a qué hora cerráis los fines de semana.
Cerrar, creo que cierran a la 1:30, 2, no lo sé, pero la cocina creo que a la 1.
Menudo jaleo, ¿no?, que hay ahora.
Sí, no, aquí todo el tiempo hay gente, siempre. Hay bastante margen.
Hostia, qué
mentirio, ¿no?
Vaya risa, ¿sí que se pega la gente?
Sí, la gente está a gusto, si está a gusto, qué sonríen. Bien. Gente muy agradable, o sea que no hay problema por eso.
Perfecto. Pues nosotros vendremos de Barcelona.
No, aquí en Madrid siempre hay un poquillo más de... No sé, yo en Barcelona no he estado, pero siempre...
Pues si no has estado...
Hay un poquillo más
pues
de...
¡Cállate!
¿Qué vienes a decir? ¿Qué vienes a decir?
Pues estamos en la calle Barcelona, ¿eh?
¡Oh, anda!
¡Ah, mira!
O sea que todos son señales. Muy bien. Así que nada.
Vendremos en busca del tiempo. Venga.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Chao. Ara, us heu fixat en la diferència de trucades. Has trucat aquest, al restaurant anterior de...
Sí, era un altre to, era un altre
aquell
to.
Home que acaba de despertar-se o sortia del club canàbic.
Però la mateixa hora?
Vull dir, del club
era
privat.
Era exactament la mateixa hora, sí.
Però
sí,
en canvi a Madrid hi havia... És que és una altra manera de...
Home, clar, gent que hi ha més progrés i d'allò.
És que és una altra...
Una altra manera de què? Digues, una altra manera de què?
Bueno, una... que el to era diferent.
I el Maria, era un altre riu.
Si Madrid patís el que patés Catalunya, un altre to tindria.
Ara.
Només heu de veure les inversions que hi ha a Catalunya i a tots un puto. Perquè tu t'agafarien a Madrid i t'amorrarien a la porcelana al vàter i sonaria fantàstic i la llaparies, perquè tot el que sigui Madrid per tu t'agrada. Pues ves estan allà a veure la feina que et donen a fer de Llongueres.
Només estic dient que l'atenció, la predisposició és diferent aquí, allà, que aquí. És
tu vas treballar allà, i no saps com fer-ho allà.
Aquí sí, hi ha unes normatives més rígides, i aleshores, clar... Ja,
però... Ves-te'n allà, ves-te'n a Madrid, vinga, vete a Manzanares, a lavar el culo.
Què diu?
A lavar el culo. És que no pot ser més desagradable.
Però no he sentit com reien. Hi havia més ambient, hi havia més...
Perquè persones... Catalunya estem patint. Va, que són desgràcies. Només hem de patir la merda.
Diré una cosa. Rient se va morint la gent, eh?
L'altre.
Amb el que ha passat avui amb la Federació Catalana de Futbol, ara, com volies que t'atenguessin rient? Ara.
Escoltem ara que és el torn de Barcelona.
Diga.
Hola, m'agradaria saber a quina hora tanquen a la nit.
Ara, para venir a cenar tomamos reservas hasta las 23.
Castellà?
I això cap de setmana o entre setmana?
No, siempre. A las 12 cerramos. A las 23 el último horario de reserva que tomamos.
Sí, sí, igual, cada semana y cada día.
El horario ideal es 21:30, 21. Depende de su gusto.
Normal.
Claro. Bueno,
recomanen no venir tard.
Exacto.
Clar, bueno, així també poden tancar abans. Perfecte.
Sí, y le recomiendo reservar también.
Més que res per saber, si venim, per exemple, a les 11, a quina hora tanqueu el restaurant?
Cocina cierra 11:15.
La sobretaula? Fins quan?
No, que cerramos. O sea, sí, pero... Tienen menos de una hora.
Ah, vale, o sigui que hauríem de menjar ràpid.
Claro, o sea, yo no recomiendo que reserve para las 10 de la noche.
Uy, o sigui que si cuina tanca a 11:45,
veieu o no?
Nosaltres hem de menjar en 15:45.
Sí, yo le recomiendo que reserve para las 10 de la noche.
Perfecte, molt amable. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una noia molt simpàtica. És el mateix tarannà, si us hi fixeu, la mateixa manera de tractar el client i tal que a Madrid. La mateixa.
I respecte
al que comentava l'oient...
Quan vas a Madrid?
A Montse...
Jo m'ho deixo sobre la taula.
Ha dit tant entre setmana com cap de setmana.
Sí.
I ella, aquesta noia, tampoc era simpàtica, eh? També era una mica... Era tallant, eh? A veure, anem amb una amiga que tenim al programa que es dedica al món de la restauració. Anem, posa'm, Alujas, posa'm en línia amb el bar-restaurant Bonilla, sisplau.
Bonilla, ¿qué es esto, pico? ¿Qué quiere?
Hola.
¿Qué quiere? ¿Qué va?
Hola, bona tarda, senyora Bonilla. Sí. Bona tarda. La truquem de RAC1, del versió RAC1, que hem parlat alguna vegada amb vostè.
Sí.
Bueno, per saber una mica què n'opina sobre aquesta proposta de Yolanda Díaz.
de tancar els restaurants més d'hora. A veure què li sembla a vostè.
Què vol que m'assembli?
Me suposo que... No sé si li sembla bé, li sembla malament. Què en pensa vostè d'aquesta proposta?
Si se limiten els horaris dels restaurants, m'agrada collonut, perfecte, deixa.
Val.
Cap problema.
Val.
Si jo tengo la cuina a les 8 de la tarda, vaig començar a les 9 de la nit...
Com vostè ja tanca, perdoni, a les 8 de la tarda.
A quina hora vol que tanqui?
Ah, doncs, home, home, doncs, home, a les 11 o a les 12 des, són els horaris que estem parlant, 11 o 12 de la nit, no?
No, senyor, jo tengo cuina a les 8 de la tarda i vaig superar a les 9 de la nit. Ja està, i a les 10 estic a casa amb el pijama posat i a cop el culo.
Bueno,
vale? Sí, sí, dono les copades.
Que deia, aquesta simpatia que tenim aquí a casa nostra.
Què diu? Hola?
No, no, dic que a les 10...
És que ve aquí també, em toca una hora...
Per tant, vostè no serveix sopars a la nit, perquè si a les 10 diu que...
No, sopars a les 6 de la tarda, senyor! A les 6 de la tarda, los turistas, ya está, me guanyo la vida de sobras. ¿Me explico? Con eso yo tengo para dar y tomar. Ya está. Y si aquí la gent vol sopar a les 10 de la nit, que pidan globo, que los de la bici vienen de fuera todos y están acostumbrados a la esclavitud. Ya está. A mí no me vinguen mis colles en mandanga, a mí no me compliquen la vida. Yo que voy a conciliar.
Sí.
Marcel, hola.
Senyora Bonvilla. Sí, no, sí, l'estem escoltant, senyora Bonvilla.
Senyora Bonvilla, a quina hora obre el dematí?
Al matí. A les 10, a les 11 de la nit.
De la nit o del matí, perdoni?
Del matí.
Ha dit de la nit.
Del matí.
Llavors no fa esmorzars vostè allò a primera hora ni res.
Vostè s'ha pensat que a mi m'ha sortit a compte fer un cafè?
Jo només li he fet una pregunta.
Vostè li sembla? Vostè ha reservat, no?
Perdoni?
Escolti, senyora, però és que l'hem... No, no, dic que només l'hem trucat per saber l'horari que feia.
Ustedes adáptense a los horarios europeos y ya está. Claro. Adaptarse o morir. Claro, ya está. Y ahora le pincho para que me entre el primer grupo al sopar. Ya está.
Ya, ¿no? Quan falten 20 minuts per les 4...
Sí, senyor, quin problema té, senyor?
Quan falten 20 minuts per les 4 i entra el primer grup per sopar...
Clar que sí! Vinga!
Home, escolti, senyora!
Tu creus que és normal que et parlin així?
No, és que m'ha engegat a fer punyetes, vull dir que, bueno...
Això va, acabem amb les últimes trucades. A Madrid, per exemple, aquests ja et posen en ambient només trucar.
Quin ambient?
Es una casa de
barro. Buenas tardes.
Ahora estaba bailando un poquito con la musiquilla esta de entrada.
Ah, la del espera, ¿no? Bueno, me alegro que te haya gustado. Cuéntame.
Más o menos, ¿a qué hora cerráis cocina el fin de semana?
Cerramos cocina a las 11:30 normalmente. Bueno, a las 11:30, pero luego os podríais quedar de sobremesa, no habría ningún problema.
Ah, vale, perfecto, porque la sobremesa...
Claro, el restaurante cierra a las 2 de la mañana, la cocina a las 11:30.
Ah, cerráis a las 2.
Sí.
Entre la música del principio y la que vais a poner aquí, ambientado.
Exacto, ambientado total. Ahí tenemos la música de los altavoces y así, pero DJ como tal no.
¿A veces se larga un poquito lo de las 2 o qué, o no?
No, normalmente es que tenemos licencia hasta las 2.
¡Qué bien! Ahora, cuando cuelgue también va a sonar la musiquilla, ¿o no?
No vas a tener tanta suerte.
Perfecto.
Sí, eso son... Vale.
Pues un abrazo, chao.
Igualmente, gracias.
Que la babeta, Que una babeta...
Sí, perquè amb la noia que has trucat abans, que s'ha enfadat, perquè... Bueno, la de Barcelona, la noia de Barcelona
passa
argentina.
Passa tot quan tu tens més connexió amb algú.
El tracte, perdoneu, el tracte... Això sí els hi ha de dir al gremi de restauració. El tracte és millor a Madrid.
Sí. Ves
a la merda!
Home, ho estem comprovant.
Però
aquesta noia... És que saben tractar. No, el client. Aquí no. Aquí et tracten alguns, molts locals.
A puntades. Pues no hi vagis, i no vagis allò.
No, és que ja no hi vaig.
I com va vestir el camarero de Madrid? Ara. Com va vestir? Elegant, sec, amb pajarit.
Però ara no ens carreguem tampoc els hostalers d'aquí, que són molt macos.
És que estàs fent tu, des que has començat.
Jo, clavé. Perdona,
jo he fet trucades aleatòries.
Estàs biaixat.
Jo només demano gremi d'hostaleria que declaro, senyor Toni Clavé, és persona no em rasca.
Mira, això...
No deixin entrar.
Jo, depèn de quin restaurant, però n'hi ha molts a Barcelona que deixen molt que desitja.
I de Madrid no.
Però només amb les trucades que estem escoltant.
T'amorraries.
Ja és per no anar-hi.
T'amorraries.
Jo despenjo el telèfon. Entra aquí en segons. Què dic? Ja n'hi vaig.
Ves a la merda. A veure... T'amorraries a la cloaca del restaurant de Madrid i t'ho menjaries tot.
A veure quants presentadors de Madrid diuen el que estàs dient tu de Madrid, ells de Barcelona.
Molts, ho també ho diuen.
fas fàstic.
Esteu obsessionats amb Madrid?
No,
teniu madriditis.
No,
pel botifle.
Teniu madriditis. A Madrid. Ara, que tot sigui millor allà, potser tampoc, eh? Fas fàstic.
Va, hi ha un lloc a Madrid...
Felipe que... Clapés Quinto.
He trobat un restaurant que crec que si apreto una mica més puc arribar a negociar l'horari i tot de tancament, eh?
Carmencita, buenos días.
Hola, Carmencita.
Buenos días.
Era para saber a qué hora cerráis cocina.
Pero ella es de Carmencita.
Por las noches.
Sí.
Vale, sobre las 11, 11 y cuarto, 11 y 20 se cierra la cocina los fines de semana. A ver, le comento, porque tenemos dos turnos de cena, pero si me está diciendo que van a salir tarde...
Porque si llegáramos a las 11 y media, luego, ¿cuánto tiempo podemos estar de sobremesa?
A ver, estamos cerrando, aquí tiene que estar cerrado a la 1.
Ya.
Los fines de semana. La gente suele irse de aquí sobre las 12:30, a la 1 por tarde, porque están viendo que se está cerrando, entonces claro.
Pero bueno, yo ya cuento que eso hacia la 1:30.
A la una se está cerrando, vale. Es lo que le estoy diciendo.
Ya iba alargando yo, ¿eh?
Sí, sí.
Me dejas un minuto más y cierro las dos, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Sí, aquí podemos estar. Eso es, muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Chao.
Vamos a ver.
Ho heu llegit entre línies, no? Com cop abaixa la persiana, el que passi a dins.
Claro, pero esto es la gracia de Madrid, que una vez se bajan las persianas, hay una vida nocturna maravillosa. Y es que os invito a que lo conozcáis, porque es que vamos, aquí estáis puestos.
Mira, l'Anna Boada, que és una...
Serà que no hi ha restaurants aquí, que et tanca la persiana i et deixen fumar. Que això és un gest de generositat que hemos puesto que no fan.
No, no ho he viscut, diguéssim que no ho he viscut. A mi jo sí que ho he viscut.
Sí, jo també.
Jo he viscut que han tancat la persiana
i deixen fumar hasta puros.
En un restaurant i han tret cocaïna...
Hola!
¿Dónde? ¡Hola!
Gràcies.
Tu vas allò com més
fort, un grup de gent i de cop i volta van tancar la persiana i...
Que guapo, loco!
Gratis, te la donaven.
Sí, em convidava.
Però
jo no em faig...
Fuatete!
Ja vaig dir, traiem un xupito
cocaïna.
I matem-ho.
Cocaïna!
Ja ho veu. L'Anna Boada diu que on treballa tanquen a les 7, 8 de la tarda a l'hivern i a les 11, 12 a l'estiu. Treballa a Bergen, a Noruega.
A Berga?
Ah, tampoc t'interessa. Bueno, noi...
No, m'interessa. És que després, perdona, després venen tots els guiris de fora... I es tornen bojos amb els horaris d'aquí.
Perquè la temperatura és una altra, perquè la vida és una altra.
Amargats venen.
I amb el preu de l'alcohol es tornen bojos.
Ara.
Però la playa nudita, que tu te'n vas a Estats Units i tots te pregunten, in Spain, nudi beach, no? Sí, nudi beach.
No m'ho han preguntat mai.
Sí, sí. In Spain, you can go naked in the beach.
Bé, vale, doncs...
Agafa foto.
Clar, entenc que la Isabel Díaz Ayuso hagi dit que tancar a les 11 ni parlar-ne, amb aquests horaris que tenim amb molt.
Davant del dubte, despenjar el telèfon i trucar.
Això és Reconcentrat. Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i passeig Bonanova 13.
Arriben els dies bojos a Grup Lesseps. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
La primavera els interessos altera. I és que Nissan Niko Center ens avancem a la primavera. I tenim tota la gamma Nissan a un 4,9% TAE. Volem que comencis la primavera estrenant cotxe. Per això, fins al 20 de març, tenim la millor TAE que trobaràs. I gaudeix també d'un 25% de descompte en accessoris. Només a Niko Center. A Reus, Tarragona, Vilafranca i Vilanova.
RAC 1.
And the Oscar goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles. A la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater i amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar. Reconcentrat.
Ahir al vespre es va estrenar al Festival de Màlaga el documental que explica i segueix la història dels Stay Homes, amb el títol Stay Homes, la banda que no hauria d'existir. El documental fa un repàs des dels seus inicis al març del 20, com tothom recordareu, a la terrassa més famosa de Catalunya, durant el confinament fins a l'anunci d'aturada que el grup vol fer a partir de l'any que ve. El pròxim quart d'hora el dedicarem a parlar amb els Stay Homes. Des de Màlaga, Claus, Guillem i Rai, els tres Stay Homes, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, com anà l'estrena?
Brutal, la veritat. O sigui, va ser bastant emocionant de veure com amb... no sé, com amb la gran pantalla i amb el so de guai i realment tot el muntatge que havien fet aquesta gent que fins ara ens havien estat seguint amb una càmera i no sabien molt bé per què. I la veritat és que, no sé, bastant brutal.
L'arrencada, de fet, del documental ens situa al març del 2020, que és quan sortiu vosaltres, comenceu a aplaudint el personal sanitari, que és aquella cosa tan maca que vam fer al començament i que, evidentment, ara no té cap repercussió des del punt de vista laboral, però, bueno, en fi, això són figues d'un altre paner. Però crida l'atenció una mica abans de veure-us que la primera imatge del documental són una espècie de bombolles flotant a l'aire. És una manera camuflada o metafòrica de descriure com us heu sentit durant aquests últims anys en una bombolla?
Hòstia...
No, doncs, havíeu pensat?
No ho havíem pensat, però...
Contractat.
Però no em sembla gens malament. A partir d'ara podem agafar-ho com a argument i dir-ho? Si ens deixes, ara ens ho fem nostre.
Perquè ja pots fer. De fet, el documental és la història de la vostra vida. Però, esclar, deixa'm pensar, veient el documental, hòstia, que no és un documental d'un grup de música així, vinga, va, sinó que, hòstia, entra directament als vostres cervells, a les vostres emocions, a les vostres ànimes. No és una història d'amor ni de luxe.
Bueno, hi ha de tot, no? Hi ha l'amor, hi ha l'estrès, hi ha... Bueno, no sé, tenim la sensació que sortim molt despullats, potser una mica més del que estem acostumats en els docus de grups de música, no? Que és, potser és una mica fàcil i pràctic fer un docu de promo, no? I dir, mira com mola mi banda, som els millors. Però... per nosaltres era important que tingués veritat, no? I que, bueno, que expliqués realment la nostra història i que la gent pogués entendre, doncs, per què hem fet les coses que hem fet, si ho explica millor, etcètera, etcètera, no?
Agafes molt protagonisme, tu, Rai?
Sí? Hòstia, merda, tio. No, jo no ho havia vist, ara m'atrapa.
Sí, jo crec que... No sé si ho penseu així, normalment, almenys pels que us seguim, que segurament el Rai és el que apareix en tercer pla, en un segon pla, però el tercer dels tres, i en canvi aquí fas el paper d'Artanyan. És a dir, aquí jo crec que els moments més impactants són teus.
Hòstia.
Totalment.
Mira, Guillem, totalment, no?
Totalment, home, jo crec que és això, potser la gent el veu com l'acompanyant amb la guitarra i en el documental per a nada, vull dir, jo crec que és el Paul McCartney.
De cop i volta, en pocs dies, i això ho heu explicat molta vegades, les cançons que pengen es viralitzen, us coneixen persones de totes les edats i d'arreu del món, el perfil es va multiplicant amb milers de seguidors, les vostres cançons multipliquen reproduccions, comencen les col·laboracions, clar, Sílvia Pérez Cruz, Nil Moliner, Macaco, Casgràcies, Pablo Alborán, Rubén Blades, i una de les coses que el documental mostra són les moltíssimes versions que s'han fet a tot el món de les vostres cançons. Les teniu totes controlades o no?
Hosti, jo ahir que vam veure la presentació me'n vaig adonar de moltes que o no recordava o les havia guardat en un lloc molt estrany de la memòria de l'efímera del que ens estava passant aquells dies o no, la veritat és que no, hi havia una de la Índia, de O sigui...
Xina, Estats Units, Turquia, Regne Unit, Corea del Sud, Índia, El Salvador, Eslovènia, Canadà i, evidentment... I just wanna see my
friends. El Tetelín.
Com? Com, com?
No, no, re, 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 re.
No, 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 re, 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 no, acaba.
No, que és el Michael, és com... És que és fort, aquest tio ens acompanya i no, no... Tot el rato, en totes les entrevistes, en totes les promos, i tothom que repassa una mica la nostra història diu, home, i Michael Bublé, que ens encanta, és brutal, però és com un...
Sí, però jo també tinc una cosa, és un personatge que, després del que us va fer vosaltres, l'he apartat de la meva vida. Sí, perquè hi ha coses que es fan bé o no es fan bé. No, no, senzillament perquè ets un ídol, no. I perquè no n'hi ha prou en sortir un dia i dir als meus amics stay homes. Primer...
Bueno, nosaltres no li guardem rancor i...
I ja no està. Guapo. O sigui, saps? La gent guapa pot fer coses rares.
Escolta'm, un mes després de l'inici de tot, a l'abril del 20, anuncieu el primer concert, s'esgoten les entrades de seguida. Actueu el 30 de juliol al Teatre Grec. Quin record teniu d'aquella estrena? Perquè el documental se us veu molt emocionats.
Home, jo crec que en aquell moment estàvem a la cúspide de l'espuma, de les bombolles que deies abans. Jo crec que en aquell moment estàvem al màxim d'emocionats, acabàvem de treure un disc, que havíem fet no sé quants sold-outs a l'estrena... Vull dir, era sortida... Ah, no, perdó.
Ja havíem fet sold-outs...
Sí, els sold-outs aquests que anunciem a la Terrassa no és el Grec, sinó és els Coliseums que vam fer el 2021. Val. Llavors, van ser 6 concerts en 3 dies... tot sold out i era una bogeria. Llavors en aquell moment estàvem totalment flotant en un núvol i jo crec que se'ns pot veure a les cares bueno, la festa aquella que vam fer a la Terrassa un cop s'anuncien els sold outs i estàvem totalment platòrics i bueno, amb moltes ganes d'ensenyar el disc que havíem fet i teníem com moltes ganes de... Bueno, a més era com una segona cara a la que la gent teníem acostumada a posar un cubo i tal, i en el moment en el que traiem el disco pues ja era una declaració d'intencions de bueno, hem vingut a fer més coses, llavors que s'haguessin venut entrades per fer uns concerts amb les altres coses que hem vingut a fer era com, vale, vale, la gent està a dins, no s'han borrat del carro i encara estan aquí amb nosaltres, no? No vull baixar,
no vull baixar. Després tot s'accelera, fitxa Sony, es multipliquen els concerts, entrevistes a tot arreu, fans, clarament us trobeu en un moment de major èxit professional, no voler baixar, no, no voler baixar probablement d'un núvol, aquest és el primer disc que es diu Agua, passen moltes coses, apareixen haters a les xarxes, que això ho heu hagut de conviure, discussions també entre vosaltres, com passa normalment entre les famílies, parelles i trios, debats econòmics, bueno, i això és el que més m'ha sorprès del documental, perquè normalment els documentals sobre música que es fan són precisament, doncs, això, l'amor i luxe, i en canvi en aquest documental es veu també l'agró, les dificultats, que quan estàs dalt, com deia el Modóvar, el més difícil és que no només no baixar, sinó que no et fotin pedrades els mateixos que t'han fet pujar dalt perquè no caiguis de cop, i intentar desviar aquestes pedrades, no? Segurament això és la part més negativa de l'èxit, no?
Sí. Molt probablement. Jo crec que nosaltres potser no estàvem preparats com per estar tan exposats i no havíem fet el treball intern que creiem ara que requereix estar exposat i poder rebre crítiques de persones completament aleatòries, tant positives com negatives, eh? Jo crec que totes són una mica rares. Llavors, bueno, és tot un aprenentatge. Jo crec que en el docu es veu com anem aprenent, no? D'això, doncs, tant de l'èxit com del fracàs, com de la fama, com el... No sé, crec que tot queda molt ben reflectit al nostre viatge, i crec que ara estem en un punt molt més sa i molt més tranqui amb tot plegat que quan vam començar, que òbviament no en teníem ni idea.
No, de fet, Rai, la vostra música va ser molt terapèutica per molta gent en aquell moment durant el confinament, durant la pandèmia del coronavirus, però també vosaltres haureu d'haver necessitat ajuda per encaixar-ho tot, perquè Rai, tu en parles molt obertament al documental i fins i tot se't veu a l'hospital en algun moment.
Sí, he de dir que això no s'acaba d'entendre. Hi ha moments que jo estic com agafant-me el cap i de sobte estic a l'hospital i no s'entén. I el tema és que jo tinc una malaltia que es diu cefalea en racimo, que és com una espècie de mal de cap que et pilla cada X, i he d'anar a l'hospital perquè em moro del mal, no?
Que és com una mena de migranya bèstia.
Ah, exacte, sí, podríem dir-ho així. I llavors ara ho tinc molt més controlat i molt més tranqui, però sí que, doncs, jo que sé, quan vam anar a B-Road, normalment en èpoques de més estrès, doncs t'agafa una mica més. Ho tornaria a fer.
Hi ha un problema en tot plegat, que és que de cop i volta veu de posar una data ara al final de tot d'aturada, que és el gener de l'any 2025. I m'agradaria ja tancar, si és que hi ha debat o no hi ha debat, sobre el que passarà. Si és una... Què passarà a partir d'aquell gener del 25? Si és un descans llarg, si és una aturada indefinida, si és una separació, què és exactament el que faran els stay homes?
Aviam, és que jo crec que si t'ho poguessin dir ara, Jordi, seria... O sigui, no, justament el sentit de fer aquesta aturada i parar un moment les màquines és per poder donar una resposta més clara i més real de què cony necessitem ara mateix. Si jo et digués, no, mira, perquè el que necessitem segur és 6 mesos i 22 dies per parar i llavors estarem superguai, et mentiria, perquè és que potser necessitem una mica menys, o potser necessitem parar 2 anys, o potser agafem i fins aquí hem arribat i ha sigut...
O sigui, Claus, no ho sabeu ni vosaltres mateixos, eh?
Jo crec que no.
Què esperaves, Jordi? Però si ja ho sabies, com
saber no sabem res, o sigui...
No, a mi m'encantaria, de debò, a mi em sembla que és un... T'ho he de dir, us ho he de confessar, a mi em sembla... Clar, però jo us ho miro des de fora, jo no sé les intríngulis vostres de cada dia. A mi em sembla que amb el talent musical que heu demostrat marxar... Em sembla fatal, però és una opinió meva com a espectador ja. i com a seguidor.
Però has de pensar que som amics, també.
Ja. Això
sembla com una mica cliché, però,
sí.
Però a vegades costa una mica de salvar això o de mirar això una mica per sobre de totes les altres coses econòmiques de feina o vocacionals. Llavors, això sí que no pot anar al garete. Jo crec que tota la gent que vegi el documental pot entendre o pot empatitzar una mica per què creiem que necessitem parar una mica o necessitem potser perspectivitzar-ho tot i baixar el ritme o canviar el ritme d'alguna manera. Llavors,
és parar per reflexionar i llavors, en tot cas, si s'ha d'arrencar millor que no amb aquest ritme frenètic amb el que hem estat aquests últims anys que bueno, ha fet que el rating és més migranyes, no? Llavors, pues, per la salut, per l'amistat i per tot. If you see the bright side,
concerts del 24 i el 25 al vespre, vaja, abans que pareu, quants concerts teniu previst fer? Els màxims que pugueu o els limitareu?
Uns quants,
Sí, tenim uns quants. Encara no hem anunciat el cartell d'aquest any, amb totes les dates, però no falta massa, perquè estem com a punt de tancar una mica el calendari, però déu-n'hi-do, farem unes quantes places per aquí, per Catalunya, unes quantes també per la resta de l'Estat, i inclús... part de l'estranger. Llavors, molt contents, farem bastanta feina encara. Vull dir, hem dit que ens separem el 2025, però encara no, i encara tenim un bon rato.
Per cert, entenc que el documental es podrà veure a TV3.
Sí, ara mateix no sé quan, però sí. En algun dia es podrà veure a TV3, també a Filmin.
Sí?
És que ara mateix no
estic intentant que... respondre a aquesta pregunta visualment.
És a dir, es podrà veure Filmin segur i es podrà veure TV3 algun dia. O sigui, això, aquesta és la història.
De moment, el que segur que farem serà anar per festivals de cine a tots els que es puguin. De moment, doncs, com presentar el documental arreu de diferents festivals. Llavors, al desembre, ens acaben de dir pel Pinganillo, es podrà veure a TV3 i a Filmin a plataformes, no sé si a partir de l'agost. Exacte.
A quan és dit a TV3? Quan?
Ojo l'exclusiva, perquè crec que no ho havíem dit.
Quan és dit a TV3? Quan?
TV3 al desembre. Ui, i a Filmin a plataformes a l'agost, que abans haurem anat al Festival Atlàntida a Mallorca, i a l'1 d'agost estarà ja a Filmin.
Val, i l'última, alguna cançó més fareu abans de final d'acabar o no?
Bueno, algo pot caure.
Ja pinta.
I disc nou?
Bueno, hola, Jordi, tranquil.
Bueno,
va. En vam treure un l'any passat, jo crec que alguna cançoneta sí, però un disc no, que no ens vulguis matar.
Pensa que lo de parar tampoc és només per agafar aire i deixar-nos de veure la cara. Vull dir, també és, en part, per si hem de fer un disc, fer-lo bé, clar, i tranquil·lament.
Com més coses a explicar, anar a omplir el calaix de coses per dir.
I clar, que per fer un disc has de viure històries, i si només estàs fent discos no pots viure històries. Llavors ara hem de viure la vida una mica per després poder explicar què ens ha passat aquest rato.
Des de Màlaga, els Stick Homes, la banda que no hauria d'existir, amb en Klaus Strunk, amb el Guillem Voltor i amb el Rei Benet. Es veureu amb ells, tot el seu entorn, es veurem també amb la seva família parlant d'aquest èxit bestial que han tingut des del 2020 fins ara, i que han decidit que d'aquí a menys d'un any posen un punt i veurem si a part definitiu o de què serà. Per molts anys i que la gent el gaudeixi, que el disfruti, que sens dubte ho farà. Fins aviat, amics.
Adéu, gràcies.
Que vagi bé.